Sant Cugat a fons, a Cugat.cat.
Temps de meditació, de reflexió, de relax. Convida molt aquesta sintonia, aquesta música que ens acompanya i que serveix per obrir cada dijous l'espai de literatura en companyia de la Carme Serret. Carme, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Avui ens portes una convidada que, diguem que fa dos dels papers de l'auca.
Exactament.
No?
Una convidada de luxe.
De luxe.
Avui, fixeu-vos que nosaltres sempre portem o tractem de portar i parlar amb persones al voltant del món del llibre, d'escriptors, de lectors, d'editors. I avui tenim una editora i que és a la vegada escritora, que em sembla que és una combinació divina. Així que avui tenim amb nosaltres, Carme, ni més ni menys que la Mònica Monteys, que és la directora de Gato Pardo Ediciones, una editorial que va sortir l'any passat, fa una miqueta més d'un any, al setembre de l'any passat, i que, en fi, que si poguéssiu veure ara mateix els llibres, alguns dels llibres que jo tinc del seu catàleg al davant, doncs de seguida us faria una idea de què estem parlant, d'una editorial molt especial. La Mònica Monteys, bon dia, Mònica.
Bon dia.
Bon dia, Mònica.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí avui al nostre estudi, en aquest espai de llibres. La Mònica va, després de treballar molts anys al món editorial, a la seva ciutat natal, a Barcelona, doncs fa poc, com us diem, doncs va decidir posar en marxa un projecte propi, un projecte molt especial. Un projecte que, com us hem dit, doncs té un any i una mica més de vida. Gato Pardo Ediciones, per molts anys, Mònica.
Gràcies, moltes gràcies. Si voleu us explico una mica com va sortir aquest projecte, que és la idea és de la família Vilavecchia, del Javier i la Marta Vilavecchia, que van decidir pues tirar aquest projecte editorial endavant i em van posar a mi
al capdavant.
I així ens va començar aquesta idea i així ens va començar l'editorial. Una editorial molt petita, vam començar amb 5 títols a l'any, el primer any vull dir, i aquest any ja hem passat a 10, 11, i l'any que ve pues tenim 12, però anem molt a poc i intentem fer les coses el millor possible.
M'agradaria preguntar-li quina és la vostra línia editorial, o sigui, què publiqueu?
Publiquem literatura, jo diria literatura i llibres d'assaig, però un assaig que té molt de ficció, que és molt narratiu. No és que fem llibres d'assaig puros i duros, sinó que, pues, per exemple, hi ha coses que no és novel·la, però està més cap a la frontera de l'assaig, com pot ser Les tombes etrusques de Dietz Lorenz, pues que Lorenz va fer un viatge per Itàlia i va recórrer aquestes tombes i va escriure un llibre sobre això. És novel·la? No. Què és? Pues és assaig. Com ho qualificaries? Més assaig que... Què és? Narrativa? Sí, pues una mica...
És una frontera molt...
molt difusa.
Però perquè és un assaig... Jo ho trobo molt interessant, perquè és un assaig, com podríem dir-ho, tu ho corregeixes, literari.
Que té molt de ficció, uh-huh. No? Que a mi m'agrada molt aquesta idea de que l'assaig tingui molt de ficció, o m'interessa.
Per exemple, aquest llibre...
Mi Londres,
que és un dels primers que va sortir l'any passat,
sí,
oi? Està dins dels 5 primers que vau publicar. És un llibre una mica en aquesta línia?
Bueno, l'autora, que es diu Simone Tagnello, viu fa 30 anys que viu a Londres i va decidir, una italiana, escriure un llibre sobre aquesta ciutat. El llibre és un llibre esplèndid, perquè, bueno, està vist per una escriptora, punt número 1. Punt número 1, no és una guia de Londres, sinó és la seva visió de Londres, que és molt diferent. I jo penso que aquí és on està l'atractiu del llibre, precisament, que està escrit per una escriptora que viu allà. Mm-hmm. I és una altra mirada.
O sigui, que estaríem en el terreny de la, de la, de la novel·la, de la ficció, però també en el terreny de l'assaig literari, diguéssim.
Exacte, exacte.
L'altre dia estava llegint, ho comentàvem abans, una mica la panoràmica que el Babelia va fer el Manuel Rodríguez, un article a finals d'octubre, i en el que parlava una mica de que ja podem, després de la crisi, de la gran crisi d'aquests anys enrere, que respirar un cert optimisme en el món editorial. Però em va interessar molt i una cosa que deia, no? Que deia, més, a part de fer una certa ja concessió a l'optimisme, diu, s'ha de dir que la feina més creativa en aquest moment l'estan fent els petits i mitjans editors. I em va semblar molt interessant quan deia, perquè treballen amb un olfacte depuradíssim, amb l'especialització, que és una mica del que estàvem parlant ara, i de les xarxes socials, també. Jo estic veient que en la panoràmica del món editorial estan, ja fa temps, però emergint petites editorials que jo les trobo com si fossin artesania pura. Bueno, deixeu-m'ho dir així. Són com el llibre com es feia abans, no? Com els editors d'abans, que era, no sé, més una passió per transmetre allò que consideraven que en el món de la literatura que la tirania que dèiem abans dels departaments de màrqueting dels grans grups, no? Llavors jo crec que aquest canvi és... Jo penso que hi ha un canvi i que és un canvi molt interessant.
Jo crec que la globalització ha portat això. O sigui, més globalització, més com reacció, una tendència de que surtin petites editorials, que és com si volguessin deixar clar que la figura de l'editor té que estar molt propera al lector i que s'havia perdut això. A l'editor dels grans grups, la feina que fa està molt, molt supeditada per les decisions dels directors de màrqueting. En les editorials petites això no passa. I penso que l'editor té que estar molt proper al lector en tot aquest procés. El lector té que estar al costat de l'editor, pràcticament. I no hi ha aquesta distància que hi ha entre l'editor i el lector que està en els grans grups, no passa amb les editorials petites.
Som com buscadors de joies, no? Mm. Com buscadors de perles, perquè justament allò que trobaran és el que els ajudarà a distingir-se d'aquestes grans editorials que venen ja marcades per uns noms concrets, per uns temes
i per uns concrets. I per uns tiratges, sí, i per unes ventes.
Per unes obligacions.
I són els números els que marquen les polítiques. Uh-huh. En les editorials petites, no. Si tu estàs a prop del lector, tu el coneixes. I llavors, què tens que fer? Tu el que tens que fer és no defraudar el lector. Què vol el lector? A quin lector vas? Vas a un lector exigent, literari? Doncs tens que estar a l'altura d'ell.
Ara, jo et dic que una feina com la teva deu ser molt complicat, perquè tu pots a la teoria saber què és el que vol el lector, però després encertar-ho també és difícil, eh?
Sí, a vegades molt... acertes i a vegades no.
Sí, sí, no sempre, és el risc.
Aquest és el risc, però també és lo emocionant, no?
Sí, sí, i tant.
És el repte. A vegades acertes més i a vegades menys.
De moment encerteu?
Anem fent. Portem de Milondres segona edició i de Mujeres Excelentes segona edició. I fa un any, no està malament.
Mm-hmm. Mujeres Excelentes, de la Bàrbara Pim, va sortir... Porteu la segona edició, ja, no?
Sí,
dius.
Segona edició. I va sortir al juny.
Exacte, però va sortir fa relativament poc.
Sí, i es segueix venent.
Sí.
Es ven molt aquest llibre, perquè és un llibre deliciós.
De què deliciós parla?
El tinc aquí davant, mira, la portada és preciosa. Bueno, tota la col·lecció, tots els llibres que teniu. Quants hi ha ara al catàleg, Mònica?
Al carrer n'hi ha 16.
Unes portades, ara en parlem, també, però magnífiques. Mujeres excel·lents. Explica'ns una mica.
Bueno, la Barbara Pym és una autora anglesa dels anys 50, com n'hi ha moltes a Anglaterra, i que tenen molt ofici, i que va escriure novel·les que la van comparar amb la Jane Austen. Suposo que per la ironia i el sarcasme. Ja sé que són èpoques diferents, junt amb l'Elizabeth Taylor estan considerades dos novel·listes ingleses pues a Anglaterra molt, molt prestigioses. Aquí, aquest llibre, no és una novetat, el va publicar Anagrama en l'any 80 i va exaurir l'edició i es va quedar així. Nosaltres vam comprar els drets i l'hem tret. I no sent una novetat, pues, és igual, té un èxit increïble. L'edició, salvant les distàncies, és molt millor la nostra. Hem rescatat la traducció, l'hem corregida i és impecable. La traducció és impecable i el llibre és una delícia.
I en aquest sentit és una mica el que deia la Carme, no? És com que sou com buscadors de tresors que en un moment donat potser han estat però ja no estan, els recupereu. Coses que s'han oblidat, diríem, o que
coses que no hi són, que s'han recuperat, que van sortint al seu moment, que estan mal fetes, però també fem llibres que no s'han editat mai, com tots els editors, perquè si no l'editorial no podria viure només de recuperar coses o d'autors que estan morts, sinó que hi ha una aposta d'autors que estan vius i que no han sigut mai publicats aquí a Espanya, com és Paseando con hombres de Anne Beattie. Mm-hmm. Per exemple.
Exacte, una altra novel·la.
Una altra novel·la, sí.
Ben interessant. Aquesta va sortir què, al setembre?
Aquesta va
sortir recentment, no?
Aquesta ha sortit al setembre, exacte. Sí.
I diu així, diu: "En 1980, en Nueva York, conocí a un hombre que me prometió que cambiaría mi vida si le daba permiso. Este fue el trato. Él me lo contaría todo, todo, con la condición de que quedara en el anonimato, de que nadie supiera que había una relación entre nosotros. En un principio, el acuerdo no parecía gran cosa, pero mi intuición me dijo que él sabía cosas sobre la mentalidad de los hombres que yo ignoraba". Paseando con hombres. Un llibre que, mireu, al començament, jo l'he llegit aquest llibre, és un llibre que ja veieu que en començament promete una dona que als anys 80 diu, estava convençuda que ell em podria explicar coses sobre els homes que no sabia, i això sempre és algo interessant de fer, que algú t'expliqui coses que no saps, i més a més si van d'homes. Bé, Mònica, sé que heu tret abans d'ahir, va sortir, o ahir mateix, va arribar a les llibreries, precisament una de les últimes novetats de la Simone Tagnello, que és
Unes gotes d'aceite.
Que bonic.
Que és un llibre, jo crec que és deliciós, perquè explica la seva infància a Sicília. Ella és siciliana i tenien una casa, una finca al costat d'Agrigento, on passaven els estius. I ella explica aquests estius que duraven 3 mesos, que anaven amb tota la família, apareixien parents, amics, el servei, una quantitat de gent increïble. I llavors, com passaven aquests mesos junts i com passaven aquests dies? Moltes de les experiències que explica giren al rededor del menjar. Llavors explica com feien el pa, o com anaven a l'hort i anaven a buscar les verdures i després cuinaven, però té moltíssima gràcia en com ho explica. El llibre, a més, està il·lustrat, té fotografies de l'època i ella té molta gràcia explicant les coses. Jo crec que és un llibre encantador, que és la paraula.
Unes gotes d'aceite. Mònica, parlem una miqueta també de les portades, del llibre dins i del llibre fora, perquè hi ha molta coherència, trobo jo. Són unes portades, una estètica tan suggerent.
Tot el mèrit del disseny gràfic és de la Rosa Lladó, que és la dissenyadora que ha dissenyat aquesta col·lecció, ha dissenyat el logo i és la que maqueta els nostres llibres. O sigui que el mèrit, tot per ella. Nosaltres el que cuidem també és la tripa, que és l'interior del llibre, que també a vegades posem una imatge, la maquetació, el paper, la traducció, doncs tot això. Però els dissenys penso que són molt bonics. No sé, jo no està bé que jo parli també de l'editorial, però... com parlo, però és que estic molt enamorada del
clar,
projecte.
Està
no,
molt bé.
No tinc remei.
Sí, sí, però a més estic convençuda que la Mònica, com molts petits editors, és una apassionada, és una enamorada, ho acabes de dir.
Soc i és una
que
enamorada,
jo crec
sí.
que les coses a mà, diríem, les coses a mà, fer les coses a mà com es fan els fills també s'eduquen a mà i tal, les coses importants de la vida, vull dir... es fa a mà i per tant un està apassionat i enamorat.
Artesanalment, amb el contacte directe.
Exacte, no? El que deia la Mònica, pues el lector, el dintre, el fora, tot és, és una narrativa necessària per poder portar endavant alguna cosa important. Important, ho dic en qualitat, no? Que tingui sentit i que no siguin productes efímers de consum. No?
Exacte.
Mònica, ara ens permetràs, en el temps que ens queda, que parlem del teu...
de l'escriptora.
Exacte, de l'escriptora.
Deixem l'editora.
De l'editorial, a més podríem parlar de cada un dels llibres i seria apassionant, però hem d'aprofitar que estàs aquí i volem parlar de l'escriptora. I la Mònica, que havia publicat poesia també ja fa temps, havia publicat també alguns reculls de llibres en relació a dones escriptores, etc. L'any passat va... el seu últim llibre, que va sortir el 2015, es diu... Normandia i altres relats. És el primer llibre de, diguéssim, de relats, de contes, de ficció que tu publiques. Sí. El va publicar Huerga y Fierro i dijo la crítica: un libro de cuentos espléndido sobre rutinas, secretos, y la ilusión de tener una existencia completa. Y va a seguir en la crítica: un libro espléndido, el arte del mejor cuento literario a nuestro alcance. Hay cosas que a uno no deberían de haberle sucedido. Sin embargo, intuye que serán esas cosas y no otras las que luego habrán de servirle y darle continuidad en la vida. Eso pensaba cuando sucedió, y eso seguí pensando después, mucho tiempo después de aquella mañana en la que mi padre se quitó la vida. Navidad. Aquest és el primer dels contes, dels cinc, que inicia Normandia. Cuéntanos, Mònica.
No sé qué contar de mis cuentos.
Bueno,
no sé qué contar.
Estas cinco historias que yo también tengo la suerte de leer y que desde aquí recomiendo, sobre todo para el lector que le gusta este relato literario, como es el buen relato literario, concentrat, aquest relat literari que t'explica en molt poc moltíssim, no? Que podrien ser novel·les, cada un d'ells, no? D'alguna manera. Parla d'homes, de dones, de pares, de fills, d'amants, de matrimonis, que són amants i després...
de relacions humanes. No?
Exacte, de relacions nuclearment i profundament humanes. I també dels secrets, no?
Bueno, de lo que no es diu, de lo que no es veu, però no vol dir que no existeixi. De lo que no sabem, de lo que es calla, de lo que s'amaga, de tantes coses.
Pues... d'un material que està fet la vida.
Exacte. I la ficció.
I la ficció, també. que té molt a veure en la vida, no?
Absolutament.
Absolutament. Jo sempre, i ho dèiem abans, no? Penso que la literatura, la bona literatura, sempre és una possibilitat de conèixer-se millor, de saber millor com va.
Tindria que ser-ho, sí.
De ser complicat el tema del vivir, no?
Bueno, que et faci reflexionar una mica, almenys, no?
El llibre... es titula Normandia.
Sí.
Normandia és un dels contes. Tu per quin els recomanaries començar? Perquè els llibres de contes tenen això, que pots anar a començar per on vulguis, diríem, no? D'aquests cinc relats, tu...
A mi m'agrada començar el llibre pel principi, però bueno, això és una neura meva. Jo suposo que cada un pot començar per on vulgui, per el títol que més li agradi. A lo millor hi ha un títol que li recorda, no sé, jo què sé... algo que dius, mira, començaré per aquí. No sé, Jo començaria pel principi.
Començaries per Navidad?
Sí.
El primer dels contes i acabaries per Normandia,
sí,
que és l'últim.
Per l'ordre, sí.
Per l'ordre, molt bé. Se metió en la cama y se cubrió con las sábanas mientras sentía el frío en los pies y se apresuraba a restregar solos para entrar en calor. Així comença Normandia.
Sí.
O sigui que tenim permís de l'escriptora per començar per on vulguem. Així ho farem. Bueno, jo ja ho he fet, però ho tornaria a fer i de fet penso que és d'aquells llibres que es poden tornar a llegir i a rellegir. A mi hi ha un conte que em va entusiasmar, li deia a la Mònica, però són contes, són relats que tenen com otra vuelta de tuerca, dèiem abans, no? I otra vuelta de tuerca, realment, Mònica, tu em deies el que vol dir, no? Perquè el lector ho nota, des de l'obra el lector ho nota, i sobretot quan llegim contes, no? Aquell conte que s'ha pogut revoltar l'assumpte, no? Anar a dar-li l'altra volta. Però com se fa esto?
No ho sé. Jo no sé com acabarà el conte quan el començo. El Javier Marías diu, hay escritores que escriben con mapa y otros que escriben con brújula. El que escribe con mapa sabe que de aquí a aquí tiene 20 kilómetros, de aquí a aquí tiene que hacer 5 páginas, le queda un capítulo, aquí el protagonista se muere, aquí resucita. El que escribe con brújula va por tanteo o por olfato, como un perro.
Es deixa portar.
Perdiguero. Yo creo que esto va por ahí. Pues a mí me pasa que yo nunca sé cómo os acaban. Sino cuando estoy metida, de repente digo, ay, pues aquí hay un atajo, vamos a ver. A veces me sale y otras no, claro. Pero,
I a més, ara mateix estàs escrivint i en un temps sortirà el teu segon...
M'agradaria molt. Sí,
que
sí.
També són, que s'han relats,
sí,
contes
també,
literaris.
Sí, sí, relats, de moment.
Molt bé.
Sí, sí.
Doncs, Mònica, moltíssimes felicitats per aquest llibre, Normandia.
Moltes gràcies.
Des d'aquí,
gràcies.
Jo el recomano als nostres oients. I et voldria demanar, se'ns acabarà el temps i continuarem parlant de l'editorial, de la teva escriptura, però m'agradaria molt, tu, editora, escriptora i gran lectora, com no podria ser menys, que
un llibre.
Recomanar un llibre?
Un llibre.
Per als nostres oients i per nosaltres també, clar.
Ui, bueno, mira, amb el motiu del Premi Princesa d'Astúries, us recomano Canadà de Richard Ford.
Canadà de Richard Ford. Prenem nota.
Sí.
I ens podria dir-te una coseta, digue'ns una coseta del llibre, una paraula.
Una paraula?
Sí, o el que tu vulguis, una frase de la part del llibre de Canadà.
La història d'un nen i del, és com un viatge iniciàtic hacia la vida.
Un viatge.
Un viatge iniciàtic hacia la vida. Molt bé. Mònica, moltíssimes gràcies per haver compartit aquest espai avui
a
nosaltres, tot el que ens has explicat, molta sort en l'editorial, felicitats
moltes
i en l'escriptura.
Moltes gràcies.
Gràcies a les dues, a la Mònica i a la Carme. Se'ns acaba el temps, ja hem parlat de llibres. Arriben les notícies de les 11 del matí.